Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Guàrdia Civil i Policia Nacional investiguen l'autor de l'amenaça de bomba falsa que ha provocat l'alarma aquest migdia a l'aeroport del Prat. La hipòtesi principal és que es tracti d'una broma, Jordi Fortià.
Tot plegat després que un avió de Turkish Airlines hi hagi hagut de fer un aterratge d'emergència per comprovar l'amenaça d'explosiu.
Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
L'avís de l'amenaça l'haurien fet controladors aeris francesos prop de les 10 del matí. En aquell moment s'ha activat el protocol d'emergència al Prat on havia d'aterrar l'avió. Ja als vols de les 11 s'ha fet aterrar l'aeronau que ha arribat a l'aeroport del Prat escortat per caces militars. L'aterratge no s'ha fet a les pistes paral·leles, sinó a la diagonal, de manera que no s'ha alterat el funcionament de l'aeròdrom. Un cop a terra s'ha apartat a la zona d'emergències on un dispositiu de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Bombers s'ha fet càrrec de la situació.
La construcció d'habitatge nou a Catalunya cau un 7,5% el 2025, mentre que, per contra, calen 300.000 pisos nous per compensar la demanda durant la propera dècada.
Ho adverteix el degà del Col·legi d'Arquitectes, Guillem Costa, que espera que l'anunci del govern de construir 50.000 habitatges nous abans del 2030 faci de revulsiu al sector.
Es veu claríssim que des de fa molts anys s'havia desistit aquesta qüestió de l'habitatge i que ara és molt necessària. Som optimistes des d'un punt de vista de col·legi d'avisats amb això remuntarà. I des d'un punt de vista social és importantíssim que entre tots sapiguem resoldre-ho perquè ens estem jugant la cohesió social.
L'IPC es modera al desembre al 2,5% amb el preu dels ous disparat.
Al conjunt de l'Estat, l'IPC se situa al 2,9% i el 2025 es tanca a Catalunya amb una inflació mitjana del 2,4%, 4 dècimes menys que l'any anterior.
Creixen els trasplantaments d'òrgans a Catalunya, però preocupa el percentatge de negatives de familiars.
La xifra de donants de persones mortes baixa un 3% i preocupa el percentatge de negatives de familiars a les donacions. Núria Masnou és coordinadora de donació i trasplantaments de l'Hospital Josep Trueta.
Quan ens trobem en aquesta situació complexa, que serà un final de vida en un hospital, el fet de que la decisió estigui presa facilita moltíssim les decisions de les famílies. Ens hem de portar deures tots plegats. Els assistencials de ser molt més sensibles al tema de la donació i incorporar-ho com una opció real dintre de la planificació de final de vida, i la societat en si prenent decisions per avançar.
En cultura, l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona obrirà a l'antic edifici de la Tabacalera en 5 o 6 anys.
Ocuparà uns 7.000 metres quadrats i duplicarà l'espai que actualment fa servir a la Part Alta. L'ens supramunicipal considera històric l'acord assolit amb l'Ajuntament.
Tarragona Ràdio, Laura Casas.
La presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, parla de dia històric.
Crec que avui és un dia francament històric que posa en valor la col·laboració entre les administracions, entre les institucions, una lleialtat institucional entre la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Tarragona, que ve de fa molt temps però que sabem conservar i que fins i tot hem mirat de que n'és a més, i que evidentment no serà l'únic ni últim projecte en què ens trobarem aquestes dues administracions.
I en esports, Jordi Cocran, el Barça afronta els vuitens de final de la Copa contra el Racing de Santander.
A partir de les 9 i al camp del conjunt càntabre, els blaugranes s'enfronten contra el líder de la segona divisió i amb l'avís de l'eliminació del Madrid contra l'Albacete, també de segona. Per això el tècnic Hansi Flick ha convocat tots els jugadors disponibles del primer equip, fins i tot Cancelo, que podria redebutar amb els culers. I en joc ara mateix el debut de la Salambol al Campionat d'Europa amb 8 jugadors catalans i el tècnic de Sarrià de Ter, Jordi Rivera, contra Sèrbia. 20-16 favorable al combinat espanyol en el duel ja a la segona part.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dijous ha estat l'última jornada de tranquil·litat. Sí que hem despertat amb boires en moltes comarques que de seguida s'han desfet i en general ha acabat sent una tarda més aviat agradable, una altra vegada amb un palet de vent a les cotes més altes del Pirineu i cap a Girona, però en general aquesta jornada ha estat més aviat tranquil·la. Ja diem, tot això s'ha hagut d'aprofitar perquè en vista demà ja comencen a canviar les coses, sobretot a les terres de Ponent. a gran part de les comarques de Lleida. De fet, els núvols seran ben abundants ja des del matí, amb algunes pluges o algunes nevades. Atenció, perquè demà, sobretot, al nord del Montsec, aquesta cota en algun moment baixarà cap als 900 o cap als 1.000 metres. Per tant, seran cotes baixes. No pas una gran nevada, però sí que l'anirem tenint ja, com dèiem, des del matí. Els núvols més trencats els tindrem a les comarques de Girona i, de fet, gran part del divendres encara no hi plourà fora d'aquestes terres de Lleida. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs aquesta hora ja va normalitzant-se tot plegat força ràpidament. No hi ha quasi complicacions importants, significatives a comentar. Sí que hi ha volum de trànsit, sobretot a la C58 d'entrada a Barcelona, entre Montcada i el nus de la Trinitat, també puntualment a la zona de Sabadell Sud, de Badia, en sentit nord, en aquest cas en sentit Terrassa. I a les dues rondes de Barcelona també alguns trams de lentitud i aturades, destacar sobretot la ronda de dalt, aquí entre Diagonal i la zona de Sant Gervasi, encara molt plena en sentit Trinitat, i la ronda litoral, sentit Llobregat, des del Fòrum fins al Moll de la Fusta, i també un petit tram en sentit Besòs, a l'altura de Zona Franca. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Guàrdia Civil i Policia Nacional investiguen l'autor de l'amenaça de bomba falsa que ha provocat l'alarma aquest migdia a l'aeroport del Prat. La hipòtesi principal és que es tracti d'una broma. Tot plegat després que un avió de Turkish Airlines hi hagi hagut de fer un aterratge d'emergència per comprovar l'amenaça d'explosiu.
Això ha fet activar els protocols de seguretat de l'aeròdrom. S'hi han desplegat la Guàrdia Civil, els Mossos i Protecció Civil ha situat en alerta el pla Aerocat. Finalment, s'ha comprovat que era una falsa alarma i s'ha desactivat l'alerta. Així tot, l'aeroport ha seguit operant en tot moment amb absoluta normalitat.
L'autor de la falsa amenaça, qui encara busquen, ha creat un punt d'accés a internet i ha configurat el nom de la xarxa de wifi intern de l'avió de manera que inclogués l'amenaça de bomba. Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
L'avís de l'amenaça l'haurien fet controladors aeris francesos prop de les 10 del matí. En aquell moment s'ha activat el protocol d'emergència al Prat, on havia d'aterrar l'avió. Ja als vols de les 11 s'ha fet aterrar l'aeronau, que ha arribat a l'aeroport del Prat escortat per caces militars. L'aterratge no s'ha fet a les pistes paral·leles, sinó a la Diagonal, de manera que no s'ha alterat el funcionament de l'aeròdrom. Un cop a terra s'ha apartat a la zona d'emergències, on un dispositiu de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Bombers s'ha fet càrrec de la situació. Cap a les 12 del matí s'han anat desallotjant els 148 passatgers i 7 tripulants de l'aeronau. Ho han fet per grups i s'han escorcollat els equipatges de mà i la bodega, però no s'hi ha trobat material explosiu. De fet, tota l'alerta hauria estat causada per una broma. Un passatger hauria volgut accedir al wifi amb un sobrenom que amenaçava amb la presència d'una bomba a l'aeronau i una altra passatgera, en veure-ho, hauria alertat la tripulació, activant-se tot el protocol d'emergència.
Gràcies, Víctor. Com dèiem, ara la Guàrdia Civil, que està a càrrec de la investigació, ha iniciat interrogatoris juntament amb la Policia Nacional a tots els passatgers de l'avió.
També han examinat totes les llistes de passatgers per si hi pogués haver alguna persona sospitosa amb antecedents. La investigació haurà de determinar també les intencions de la persona que ha escrit el missatge amenaçador. La principal hipòtesi, com dèiem, és que es tracti d'una broma d'un passatger.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La construcció d'habitatge nou a Catalunya va caure l'any passat un 7,5%, mentre que, per contra, calen 300.000 pisos nous per compensar la demanda durant la propera dècada. Ho adverteix el Col·legi d'Arquitectes, que espera que l'anunci del govern de construir 50.000 habitatges nous abans del 2030 faci de revulsiu al sector. Carina Bellbé.
L'any passat es va envisar a Catalunya poc més de 16.100 habitatges, dels quals un quin són protegits. Malgrat que es tracta de la millor xifra dels darrers 20 anys, representa una davallada del 7,5% en un moment en què la necessitat d'habitatge és de 300.000 pisos durant la propera dècada. Per tot plegat, el Col·legi d'Arquitectes espera que el pla d'habitatge del govern socialista faci remuntar aquestes xifres. Guillem Costa n'és el degà.
Es veu claríssim que des de fa molts anys s'havia desistit aquesta qüestió de l'habitatge i que ara és molt necessària. Som optimistes des d'un punt de vista de col·legi i d'avisats amb això remuntarà. I des d'un punt de vista social és importantíssim que entre tots sapiguem resoldre-ho, perquè ens estem jugant la cohesió social.
La demarcació de Barcelona va registrar la baixada més important en nova construcció d'un 20%, arrossegada pel 40% de la ciutat comtal per la falta de sòl edificable. Ara bé, la resta de demarcacions es van incrementar els visats, liderats pel 34,5% de Girona. També va caure en aquest cas un 4% la superfície edificada a Catalunya i un 1% la rehabilitació d'edificis.
En clau econòmica, la inflació va tancar el 2025 amb una pujada del 2,5% durant el desembre a Catalunya. Tot i que l'increment de preus es va moderar durant l'any passat, la cistella de la compra continua a l'alça, amb productes com els ous, el cafè o la carn de vedella que superen els dos dígits de pujada.
Els sindicats celebren la moderació de l'IPC, però alerten que no registra adequadament l'increment de sectors com l'habitatge.
David Navarro.
L'índex de preus del consum registrat al desembre és 4 dècimes inferior al de finals de 2024. De mitjana, la inflació ha sigut del 2,4%, 3 dècimes per sota de l'estatal. La reducció dels preus dels carburants i la moderació del cost de l'energia explica les xifres de l'IPC. En canvi, la cistella de la compra ha tancat l'any a l'alça, amb una pujada del 2,7%. Així, els ous s'han encarit un 20% en un any, el cafè i el cacau un 13% i la carn de vedella un 12%. També han pujat per sobre de la mitjana les llegums o la fruita fresca. Els portaveus d'UGT i Comissions, Òscar Rius i Albert Ferrer, alerten que les dades de l'IPC no copsen el dia a dia dels ciutadans.
Malauradament, les dades de l'IPC no reflecteixen l'economia de les persones treballadores del nostre país. Tenim un IPC que no reflecteix el que realment pugen els productes, aliments bàsics i habitatge, i això afecta a l'economia de les butxaques dels nostres ciutadans.
Sabem que l'IPC diu que l'habitatge creix al 4,1, quan altres fonts oficials, com l'índex de preus de l'habitatge, ens diuen que en realitat el seu creixement és el triple.
Per demarcacions, Tarragona i Lleida són les que van registrar un IPC més elevat, amb un 2,8% i un 2,7% respecte a l'any anterior. Per la seva banda, la variació anual de Girona va ser del 2,3% i la de Barcelona del 2,5%.
Parlant també d'economia, el president Salvador Illa defensa el nou model de finançament, tot i que reconeix que podria ser millor, i repta al PP i a Junts a presentar una alternativa. Ho ha dit en un fòrum d'empresaris, Mont Carvajal.
El president Salvador Illa ha clos un fòrum d'empresaris reivindicant que la prosperitat que generin ha de ser compartida i ha de servir, entre d'altres, per reforçar els serveis públics, com el finançament, ha dit. I s'ha dirigit així als que critiquen l'acord presentat ahir a Madrid.
Podria ser millor, per descomptat, però aquí n'hi ha un. Tres coses demano a qui ho critiqui. Que m'expliqui, sobretot alguns que ho critiquen molt aferrissadament, perquè ells no ho van solucionar quan estaven governant. Si aquest no us sembla bé, per què quan governàveu allà o aquí no ho veu fer, no veu canviar-ho? Dos, quina proposta té vostè? I tres, la seva proposta és millor que la nostra o no? Catalunya segueix en solidària i no veu cap privilegi.
Ell ha negat que les polítiques del govern en habitatge atemptin contra la propietat privada i els ha demanat comprensió davant aquesta crisi.
No fem cap política d'habitatge que vagi contra la propietat privada, ni fem cap política d'habitatge que no vulgui comptar amb el sector privat. No és veritat, això. Vostès ho comprendran que hem d'atendre. Però el seu propi bé també, perquè els seus treballadors necessiten un sostre.
Ell ha animat tothom a treballar perquè el nou model de finançament arribi a bon port.
Reaccions també del sector empresarial català a aquesta proposta de model de finançament. El representant permanent de Pimec a Madrid, Ferran Bel, qualifica l'acord de bo, però millorable. Són declaracions a la xarxa.
El que ens agrada és que hi hagi una proposta damunt de la taula i que després de més de 12 anys de retard se procedeixi a actualitzar el model. Ara tindrem temps per a tot el tràmit parlamentari. Una vegada ja tenim la proposta, que no ens conforme a aquesta proposta perquè és clarament insuficient i s'ha de millorar, però jo crec que tota la tramitació parlamentària, que serà llarga, pot millorar substancialment aquesta proposta.
Bé, l'aposta per exigir més recursos, garantir l'ordinalitat més enllà del primer any i que l'acord incorpori l'augment del cost de vida amb el model.
Creixen els trasplantaments d'òrgans a Catalunya. Aquest 2025 se n'han fet 1.356, un 1% més que l'any passat, principalment de ronyó.
Tot i això, la xifra de donants de persones mortes baixa un 3% i preocupa el percentatge de negatives de familiars a les donacions. L'Hospital Vall d'Hebron lidera un any més de trasplantaments, seguit de Bellvitge i el Clínic.
Esther Minguell.
A Catalunya es fan una mitjana de 4 trasplantaments al dia, principalment de ronyó, que aquest 2025 han arribat als 945, un 3% més que l'any passat. Els de cor i de pulmó són els que més han crescut i, en canvi, baixen els de fetge i pàncreas. Amb un total de 1.356 trasplantaments, és la segona millor xifra de la història. Jaume Tort és el director de l'Organització Catalana de Trasplantaments.
Amb la donació estem per sota, ho hem estat sempre, de la mitjana de l'estat espanyol, però amb trasplantament estaríem a dalt de tot de l'estadística disponible a nivell mundial. El plus que fa Catalunya de trasplantament renal sempre ens situa a dalt de tot.
Les donacions de persones vives creixen, però en canvi baixen les de donants morts, que han estat 370, 11 menys que l'any passat. Preocupa que una de cada 4 famílies rebutgen la donació davant la mort d'un familiar. Per la metgessa Núria Masnou, coordinadora de donació i trasplantaments de l'Hospital Josep Trueta, hi ha marge de millora.
Quan ens trobem en aquesta situació complexa, que serà un final de vida en un hospital, el fet de que la decisió estigui presa facilita moltíssim les decisions de les famílies. Ens hem de portar deures tots plegats. Els assistencials de ser molt més sensibles al tema de la donació i incorporar-ho com una opció real dintre de la planificació de final de vida, i la societat en si prenent decisions per avançar.
Actualment hi ha 1.407 persones en llista d'espera per un trasplantament, 112 per un òrgan vital i 14 pediàtrics.
I 5è dia de vaga de metges i metgesses des de la tardor passada per exigir als responsables públics que els escoltin.
Diuen prou a la sobrecàrrega assistencial que pateixen des de fa anys i a les guàrdies de 24 hores. Un portaveu de l'Institut Català de la Salut, on ha començat la manifestació avui, els ha dit que la responsable última de la situació de la sanitat a Catalunya és la consellera de Salut, Olga Pané.
Maite Polo.
Un miler de metges i metgesses aproximadament han recorregut el centre de Barcelona per segon dia consecutiu, cridant que no poden més, no poden exercir la seva professió en condicions, i asseguren que no s'aturaran fins que el president del govern, Salvador Illa, s'assegui a dialogar o bé algun responsable públic.
No és vocació, és explotació! No és vocació, és explotació!
Aquest matí ha rebut els representants de metges de Catalunya el cap de recursos humans de l'Institut Català de la Salut, Xavier Savalls, i ha apuntat directament a la consellera Olga Pané com a responsable màxima de la situació de la sanitat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'Ajuntament de Barcelona reforçarà el gruix de la xarxa d'autobusos amb més vehicles, allargant algunes línies existents i millorant els corredors d'accés dels busos interurbans. Amb aquesta iniciativa, TMB vol donar un gran impuls a una xarxa que no ha patit grans canvis des del 2013, quan va posar en marxa l'actual distribució octogonal. Jordi Casino.
La primera i més important mesura que posarà en marxa el consistori a final de mes a partir del dia 26 és la de potenciar l'H12 amb 8 nous vehicles que només faran el tram central de la línia, el que té més demanda entre les places de les Glòries i Cerdà. Un pla que inclou 12 quilòmetres més de carrils bus en un any i 24 abans del 2030, més línies express i altres mesures per fer la xarxa més eficient, connectada i neta amb la compra de més busos elèctrics. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia i presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona.
Sempre deia que la ciutat comença on arriba el metro. Doncs bé, el barri comença on arriba l'autobús. I això és el que volem treballar amb aquesta gent de bus. El bus és, sens dubte, el transport públic de proximitat i és el que hem de poder garantir que estigui a l'alçada d'aquestes grans transformacions que viurem a la ciutat en els propers anys.
La nova gent de bus també preveu posar en marxa una mena de catifa vermella en algunes cruïlles de la ciutat per garantir la prioritat de pas dels autobusos en moments de congestió.
Precisament avui han entrat en vigor els nous preus del transport públic per enguany, amb un augment de mitjana a l'àrea de Barcelona d'un 3,5%.
Això sí, els dos bitllets més utilitzats, la T usual i la T jove, continuaran tenint una bonificació del 50%, així com els abonaments i títols socials per a famílies nombroses, famílies monoparentals i persones en situació d'atur. Qualsevol títol comprat durant el 2025 i abans del 15 de gener es podrà fer servir fins al 28 de febrer, a excepció de la T jove i la T70 i la T90, que seran vàlids fins al 30 d'abril.
A tot això, però, els pensionistes només poden comprar títols de viatge amb tarifa reduïda des de les estacions de ferrocarrils de la Generalitat. Abans ho podien fer també des de les estacions de metro o l'estanc del costat de casa. Però amb la implantació de la T-Mobilitat tot ha canviat, perquè ara hi ha dues targetes socials diferents, la targeta pensionista de ferrocarrils i la T4, la tarifa social de l'AMB. Les condicions d'accés són diferents i no estan unificades.
Tot plegat provoca més tensió i cues davant les màquines expendedores de ferrocarrils. I des de la FAF, el referent de mobilitat, Àlex Labat, ha ofert la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona a mediadors per resoldre dubtes o tirar endavant reclamacions.
Nosaltres, com a Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, ens oferim a ser mediadors en aquest problema i a canalitzar totes les reclamacions de les veïnes referent a aquest tema.
Malgrat tot, els usuaris poden fer servir els dos títols bonificats tant als ferrocarrils com al metro o al bus metropolitans.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Premià Mèdia, La Veu de Sant Joan i Ona la Torre.
A Premià de Mar, el pressupost municipal per al 2026 s'ha aprovat amb un import total de 38.518.284,55 euros, la xifra més alta de la història del municipi, marcat per un capítol d'inversions de 6,5 milions. Inclou actuacions destacades com la construcció de la nova comissaria de la policia local, la pacificació i manteniment de la via pública i l'enderroc i consolidació de l'edifici de Can Sant Pere. Escoltem la regidora d'Hisenda, Marta Ariño.
Al final tenim un pressupost que ja està tot molt marcat, però sí que fem un pressupost amb molta inversió.
El pressupost posa el focus en millorar serveis, infraestructures i seguretat local.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha tret a licitació la primera fase de les obres de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. El consistori va comprar l'edifici en el seu dia per rehabilitar-lo i fer-hi 9 pisos de lloguer social d'entre 70 i 80 metres quadrats. La inversió total que s'ha de fer a la caserna s'eleva fins als 800.000 euros. La primera fase de la licitació té un cost de 255.000 euros i està vinculada a la millora de l'eficiència energètica de l'edifici. Sentim a l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses, Ramon Roquer.
La intenció de l'Ajuntament és anar encadenant licitacions i intentar que entre el 26 i el 27 aquestes obres s'acabin.
Roquer confia que s'hauran de licitar un parell de fases més.
Torredembarra ha acollit una nova espigolada per aprofitar els fruits de l'arbrat urbà. Una quinzena de voluntaris de la Fundació Onada s'han donat cita per collir les taronges amargues dels 11 arbres que hi ha en dos punts del municipi. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Espigoladors en el marc del projecte Urbanita, que permet aprofitar els fruits d'arbres urbans per produir aliments que es destinen a finalitzar socials.
Pere Campínez, tècnic de l'entitat.
Ara ja estem fent una xarxa de ciutats comestibles que són vora 60 municipis a tot Catalunya.
A Torredembarra s'espera poder produir uns 2.000 pots de melmelada.
En cultura, l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona obrirà l'antic edifici de la Tabacalera en 5 o 6 anys. Ocuparà uns 7.000 metres quadrats i duplicarà l'espai que actualment fa servir a la part alta. L'Ajuntament i l'ENS supramunicipal han segellat l'acord pel seu trasllat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
L'acord subscrit entre ambdues administracions estableix que l'Ajuntament atorgarà una concessió d'ús gratuït de l'espai a la Diputació per un termini de 75 anys. Ara els seus tècnics ja hi podran entrar per realitzar els estudis previs i licitar el projecte executiu que es vol tenir enllestit al 2028. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, parla de dia històric.
Crec que avui és un dia francament històric que posa en valor la col·laboració entre les administracions, entre les institucions, una lleialtat institucional entre la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Tarragona, que ve de fa molt temps però que sabem conservar i que fins i tot hem mirat de que n'és a més i que evidentment no serà l'únic ni últim projecte en què ens trobarem aquestes dues administracions.
Prèviament, però, l'Ajuntament de Tarragona s'encarregarà de condicionar i obrir a la ciutadania els jardins de la Tabacalera amb accés des del Passeig de la Independència.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A partir de les 9, el Barça disputa els vuitens de final de la Copa al camp del Racing de Santander. Els blaugranes s'enfronten contra l'actual líder de la segona divisió i amb l'avís d'ahir que el Madrid va quedar eliminat contra l'Albacete, un equip precisament de segona. Per això Hansi Flick ha fet una convocatòria sense cap absència del primer equip, només amb les baixes obligades per lesió de Gavi, Christensen i el sancionat Frenkie de Jong. Una de les novetats és Cancelo, que podria redebutar amb el Barça. A més, el partit dels culers avui tanquen també els vuitens de final al Burgos-València. Dilluns vinent serà el sorteig dels quarts. I a la Lliga demà, a les 9, tenim derbi català Espanyol-Girona a l'RCD Stadium. Els blanquiblaus volen tornar al camí de la victòria contra un rival al qual no han pogut guanyar com a local en cap de les 6 visites gironines. Pel tècnic de l'Espanyol, Manolo González, és un partit que els motiva.
és un partit que no diu un partit més, perquè hi ha una rivalitat entre els dos clubs, que el volem guanyar, al final són 3 punts com l'altre dia, però sí que és veritat que té un to especial. Perquè no hàgim guanyat aquí, sinó perquè, bueno, perquè volem guanyar davant Girona, sabem que és un partit complicat, però no hem mirat estadístiques ni molt menys.
Per altra banda, el Girona ha reaccionat amb les victòries en els darrers 2 partits. Tot i això, l'entrenador gironí Mitchell està pendent del mercat d'hivern i deixa la porta oberta que Echeverri pugui anar convocat demà per primera vegada.
La situació de Claudio també, la sortida de Solís està feta o està quasi feta, i per això els papers no sé si arribaran, però no, la convocatòria és perquè tenen entrenament.
En els quarts de final de la Copa Catalunya masculina van superar Ronda l'Andorra, Sabadell, Nàstic de Tarragona i Barça Atlètic. Pel que fa a l'equip femení del Barça, les de Pere Romeu van golejar l'Atlètic de Madrid per 5-0 en el partit de Lliga avançat per la disputa de la Supercopa d'Espanya la setmana vinent. Salma Parayuelo va tornar de la lesió i a més ho va fer amb gol.
Tenía muchas ganas otra vez de estar con mis compañeras, también esos nervios de volver a pisar el campo. Bueno, al final estas son las primeras sensaciones, no me iba a exigir mucho, pero sobre todo era pisar balón, encontrarme competitiva y estar otra vez pues tocando el balón con ellas.
Fa un parell de setmanes el Barça de bàsquet va guanyar la pista del Madrid a la Lliga. Demà els culers tornen a visitar el feu madridista per un duel d'Eurolliga a partir de 9:15. El jugador blaugrana Jan Vesely destaca que la victòria en el darrer precedent és un exemple a seguir.
Hem d'estar concentrats durant els 40 minuts i seguir el pla de partit. L'últim partit allà vam demostrar que ho podem fer. El Madrid té la capacitat de canviar completament la dinàmica en tan sols 2 minuts. Hem d'estar preparats.
En handbol avui ha començat el Campionat d'Europa, que se celebra a Dinamarca, Suècia i Noruega. La selecció espanyola, amb 8 jugadors catalans i amb el tècnic també català Jordi Rivera, està jugant contra Sèrbia, en què està guanyant per 26-24 i són els últims minuts del partit. I en tenis taula femení, el Miró Ganxets Costa Daurada té demà el partit més important de la seva història. Les reusenques es juguen l'accés als quarts de final de la Champions davant del Saint Quentin francès. Ho valora el president del club, Joan Carles Virgili.
Ningú dels que vam començar ens imaginàvem que 12 anys després estaríem lluitant per entrar en uns quarts de final de la Champions, de la lliga més important europea. Any a any hem anat aconseguint fites una mica més importants.
I en el Rally de Dakar, Nani Roma és segon a 4 minuts i mig del líder Nasser Al-Attiyah.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència dels fervents Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la lesió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començar a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Guàrdia Civil i Policia Nacional investiguen l'autor de l'amenaça de bomba falsa que ha provocat l'alarma aquest migdia a l'aeroport del Prat. La hipòtesi principal és que es tracti d'una broma, Jordi Fortià.
Tot plegat després que un avió de Turkish Airlines hi hagi hagut de fer un aterratge d'emergència per comprovar l'amenaça d'explosiu.
L'avís de l'amenaça l'haurien fet controladors aeris francesos prop de les 10 del matí. En aquell moment s'ha activat el protocol d'emergència al Prat, on havia d'aterrar l'avió. Ja als vols de les 11 s'ha fet aterrar l'aeronau, que ha arribat a l'aeroport del Prat escortat per caces militars. L'aterratge no s'ha fet a les pistes paral·leles, sinó a la diagonal, de manera que no s'ha alterat el funcionament de l'aeròdrom. Un cop a terra s'ha apartat a la zona d'emergències, on un dispositiu de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Bombers s'ha fet càrrec de la situació.
La construcció d'habitatge nou a Catalunya cau un 7,5% el 2025, mentre que, per contra, calen 300.000 pisos nous per compensar la demanda durant la propera dècada.
Ho adverteix el degà del Col·legi d'Arquitectes, Guillem Costa, que espera que l'anunci del govern de construir 50.000 habitatges nous abans del 2030 faci de revulsiu al sector.
Es veu claríssim que des de fa molts anys s'havia desistit aquesta qüestió de l'habitatge i que ara és molt necessària. Som optimistes des d'un punt de vista de col·legi i d'avisats amb això remuntarà. I des d'un punt de vista social és importantíssim que entre tots sapiguem resoldre-ho, perquè ens estem jugant la cohesió social.
L'IPC es modera el desembre al 2,5% amb el preu dels ous disparat.
Al conjunt de l'Estat, l'IPC se situa al 2,9% i el 2025 es tanca a Catalunya amb una inflació mitjana del 2,4%, 4 dècimes menys que l'any anterior.
Creixen els trasplantaments d'òrgans a Catalunya, però preocupa el percentatge de negatives de familiars.
La xifra de donants de persones mortes baixa un 3% i preocupa el percentatge de negatives de familiars a les donacions. Núria Masnou és coordinadora de donació i trasplantaments de l'Hospital Josep Trueta.
Quan ens trobem en aquesta situació complexa, que serà un final de vida en un hospital, el fet de que la decisió estigui presa facilita moltíssim les decisions de les famílies. Ens hem de portar deures tots plegats. Els assistencials, de ser molt més sensibles al tema de la donació i incorporar-ho com una opció real dintre de la planificació de final de vida, i la societat en si prenent decisions per avançar.
En cultura, l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona obrirà l'antic edifici de la Tabacalera en 5 o 6 anys.
Ocuparà uns 7.000 metres quadrats i duplicarà l'espai que actualment fa servir a la part alta. L'ens supramunicipal considera històric l'acord assolit amb l'Ajuntament.
Tarragona Ràdio, Laura Casas.
La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, parla de dia històric.
Crec que avui és un dia francament històric, que posa en valor la col·laboració entre les administracions, entre les institucions, una lleialtat institucional entre la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Tarragona, que ve de fa molt temps, però que sabem conservar i que fins i tot hem mirat de que n'és a més, i que evidentment no serà l'únic ni últim projecte en què ens trobarem aquestes dues administracions.
I en esport, Jordi Cocran, el Barça afronta els vuitens de final de la Copa contra el Racing de Santander.
A partir de les 9 i al camp del conjunt càntabre, els blaugranes s'enfronten contra el líder de la segona divisió i amb l'avís de l'eliminació del Madrid contra l'Albacete, també de segona. Per això el tècnic Hansi Flick ha convocat tots els jugadors disponibles del primer equip, fins i tot Cancelo, que podria redebutar amb els culers. I en joc ara mateix el debut de la selecció espanyola d'handbol al Campionat d'Europa amb 8 jugadors catalans i també el tècnic català Jordi Rivera contra Sèrbia, 29 favorable al combinat espanyol quan el duel està a punt d'acabar.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dijous ha estat l'última jornada de tranquil·litat. Sí que hem despertat amb boires a moltes comarques que de seguida s'han desfet i en general ha acabat sent una tarda més aviat agradable, una altra vegada amb un palet de vent a les cotes més altes del Pirineu i cap a Girona, però en general aquesta jornada ha estat més aviat tranquil·la. Ja diem, tot això s'ha hagut d'aprofitar perquè en vista demà ja comencen a canviar les coses, sobretot a les terres de Ponent, a gran part de les comarques de Lleida. De fet, els núvols seran ben abundants ja des del matí, i amb algunes pluges o algunes nevades. Atenció, perquè demà, sobretot, al nord del Montsec, aquesta cota en algun moment baixarà cap als 900 o cap als 1.000 metres, per tant, seran cotes baixes. No pas una gran nevada, però sí que l'anirem tenint ja, com dèiem, des del matí. Els núvols més trencats els tindrem a les comarques de Girona i, de fet, gran part del divendres encara no hi plourà fora d'aquestes terres de Lleida. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs tot plegat amb circulació ja molt més tranquil·la, molt més fluida. Únicament destacarem un tram de retencions, encara sí, a la ronda de dalt de Barcelona entre Pedralbes i Sant Gervasi, que causa d'un accident en sentit Trinitat. A la resta de punts de la xarxa viària, el que dèiem, en principi hi ha normalitat, fluïdesa, compte, això sí, amb la boira present encara en alguns trams, sobretot de terres de Ponent, en el cas de l'autovia 2, especialment entre Soses i Castellnou de Seana, i en el cas de l'autopista, de la P2, entre Castelldans i Juneda. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Guàrdia Civil i Policia Nacional investiguen l'autor de l'amenaça de bomba falsa que ha provocat l'alarma aquest migdia a l'aeroport del Prat. La hipòtesi principal és que es tracti d'una broma. Tot plegat després que un avió de Turkish Airlines hi hagi hagut de fer un aterratge d'emergència per comprovar l'amenaça d'explosiu.
Això ha fet activar els protocols de seguretat de l'aeròdrom. S'hi han desplegat la Guàrdia Civil i els Mossos, i Protecció Civil ha situat en alerta el pla Aerocat. Finalment, s'ha comprovat que era una falsa alarma i s'ha desactivat l'alerta. Així tot, l'aeroport ha seguit operant en tot moment amb absoluta normalitat.
L'autor de la falsa amenaça, a qui encara busquen, ha creat un punt d'accés a internet i ha configurat el nom de la xarxa de wifi intern de l'avió de manera que inclogués l'amenaça de bomba. Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
L'avís de l'amenaça l'haurien fet controladors aeris francesos prop de les 10 del matí. En aquell moment s'ha activat el protocol d'emergència al Prat, on havia d'aterrar l'avió. Ja als vols de les 11 s'ha fet aterrar l'aeronau, que ha arribat a l'aeroport del Prat escortat per caces militars. L'aterratge no s'ha fet a les pistes paral·leles, sinó a la diagonal, de manera que no s'ha alterat el funcionament de l'aeròdrom. Un cop a terra s'ha apartat a la zona d'emergències, on un dispositiu de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Bombers s'ha fet càrrec de la situació. Cap a les 12 del matí s'han anat desallotjant els 148 passatgers i 7 tripulants de l'aeronau. Ho han fet per grups i s'han escorcollat els equipatges de mà i la bodega, però no s'hi ha trobat material explosiu. De fet, tota l'alerta hauria estat causada per una broma. Un passatger hauria volgut accedir al wifi amb un sobrenom que amenaçava amb la presència d'una bomba a l'aeronau i una altra passatgera, en veure-ho, hauria alertat la tripulació, activant-se tot el protocol d'emergència.
Gràcies, Víctor. Com dèiem, ara la Guàrdia Civil, que està a càrrec de la investigació, ha iniciat interrogatoris junt amb la Policia Nacional a tots els passatgers de l'avió.
També han examinat totes les llistes de passatgers per si hi pogués haver alguna persona sospitosa amb antecedents. La investigació haurà de determinar també les intencions de la persona que ha escrit el missatge amenaçador. La principal hipòtesi, com dèiem, és que es tracti d'una broma d'un passatger.
En aquest sentit, César Pablo Córcoles, professor dels d'Estudis Informàtica i Multimèdia i Telecomunicació i director del Màster de Desenvolupament d'Aplicacions Web de la UOC, considera que, tot i que l'amenaça no semblava real, s'ha actuat amb prudència per preservar la vida dels passatgers.
L'expert ha explicat a la xarxa que la bratolada ha costat molts diners i que la persona que l'ha fet es pot enfrontar a una multa molt quantiosa.
És una bretolada molt i molt considerable, que costa molts diners i que, ja et dic, no crec que hagi provocat molt d'estrès, però com a mínim una mica els responsables del Prat, els responsables de la Força Aèria Francesa, de la Força Aèria Espanyola, doncs ens ha costat molts diners a tots. No, o sigui, molt probablement el que hagi fet la persona que ha fet la bretolada és encendre el mòbil i fer servir la funcionalitat que tenim tots d'oferir contacte, d'oferir una xarxa wifi local per als nostres dispositius.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La construcció d'habitatge nou a Catalunya va caure l'any passat un 7,5%, mentre que, per contra, calen 300.000 pisos nous per compensar la demanda durant la propera dècada. Ho adverteix el Col·legi d'Arquitectes, que espera que l'anunci del govern de construir 50.000 habitatges nous abans del 2030 faci de revulsiu al sector. Carina Bellbé.
L'any passat es va envisar a Catalunya poc més de 16.100 habitatges, dels quals un 14% són protegits. Malgrat que es tracta de la millor xifra dels darrers 20 anys, representa una davallada del 7,5% en un moment en què la necessitat d'habitatge és de 300.000 pisos durant la propera dècada. Per tot plegat, el Col·legi d'Arquitectes espera que el pla d'habitatge del govern socialista faci remuntar aquestes xifres. Guillem Costa n'és el degà.
Es veu claríssim que des de fa molts anys s'havia desistit aquesta qüestió de l'habitatge i que ara és molt necessària. Som optimistes des d'un punt de vista de col·legi i d'avisats amb això remuntarà. I des d'un punt de vista social és importantíssim que entre tots sapiguem resoldre-ho perquè ens estem jugant la cohesió social.
La demarcació de Barcelona va registrar la baixada més important en nova construcció d'un 20% arrossegada pel 40% a la ciutat comtal per la falta de sòl edificable. Ara bé, la resta de demarcacions es van incrementar els visats, liderats pel 34,5% de Girona. També va caure en aquest cas un 4% la superfície edificada a Catalunya i un 1% la rehabilitació d'edificis.
En clau econòmica, la inflació va tancar el 2025 amb una pujada del 2,5% durant el desembre a Catalunya. Tot i que l'increment de preus es va moderar durant l'any passat, la cistella de la compra continua a l'alça en productes com els ous, el cafè o la carn de vedella, que superen els dos dígits de pujada.
Els sindicats celebren la moderació de l'IPC, però alerten que no registra adequadament l'increment de sectors com l'habitatge.
David Navarro.
L'índex de preus al consum registrat al desembre és 0,4 dècimes inferior al de finals de 2024. De mitjana, la inflació ha sigut del 2,4%, 3 dècimes per sota de l'estatal. La reducció dels preus dels carburants i la moderació del cost de l'energia explica les xifres de l'IPC. En canvi, la cistella de la compra ha tancat l'any a l'alça, amb una pujada del 2,7%. Així, els ous s'han encarit un 20% en un any, el cafè i el cacau un 13% i la carn de vedella un 12%. També han pujat per sobre de la mitjana, les llegums o la fruita fresca. Els portaveus d'UGT i Comissions, Òscar Rius i Albert Ferrer, alerten que les dades de l'IPC no copsen el dia a dia dels ciutadans.
Malauradament, les dades de l'IPC no reflecteixen l'economia de les persones treballadores del nostre país. Tenim un IPC que no reflecteix el que realment pugen els productes, aliments bàsics i habitatge, i això afecta a l'economia de les butxaques dels nostres ciutadans.
Sabem que l'IPC diu que l'habitatge creix al 4,1 quan altres fons oficials, com l'índex de preus de l'habitatge, ens diuen que en realitat que el seu creixement és el triple.
Per demarcacions, Tarragona i Lleida són les que van registrar un IPC més elevat, amb un 2,8% i un 2,7% respecte a l'any anterior. Per la seva banda, la variació anual de Girona va ser del 2,3% i la de Barcelona del 2,5%.
Parlant d'economia, el president Salvador Illa defensa el nou model de finançament, tot i que reconeix que podria ser millor, i repta el PP i Junts a presentar una alternativa, ho ha dit en un fòrum d'empresaris. Mont Carvajal.
El president Salvador Illa ha clos un fòrum d'empresaris reivindicant que la prosperitat que generin ha de ser compartida i ha de servir, entre d'altres, per reforçar els serveis públics, com el finançament, ha dit. I s'ha dirigit així als que critiquen l'acord presentat ahir a Madrid.
Podria ser millor, per descomptat, però aquí n'hi ha un. Tres coses demano a qui ho critiqui. Que m'expliqui, sobretot alguns que ho critiquen molt aferrissadament, perquè ells no ho van solucionar quan estaven governant. Si aquest no us sembla bé, per què quan governàveu allà o aquí no ho veu fer, no veu canviar-ho? Dos, quina proposta té vostè? I tres, la seva proposta és millor que la nostra o no? Catalunya segueix en solidària i no veu cap privilegi.
Illa ha negat que les polítiques del govern en habitatge temptin contra la propietat privada i els ha demanat comprensió davant aquesta crisi.
No fem cap política d'habitatge que vagi contra la propietat privada, ni fem cap política d'habitatge que no vulgui comptar amb el sector privat. No és veritat, això. Vostès ho comprendran que hem d'atendre. Però el seu propi bé també, perquè els seus treballadors necessiten un sostre.
Illa ha animat tothom a treballar perquè el nou model de finançament arribi a bon port.
Creixen els trasplantaments d'òrgans a Catalunya. Aquest 2025 se n'han fet 1.356, un 1% més que l'any passat, principalment de ronyó.
Tot i això, la xifra de donants de persones mortes baixa un 3% i preocupa el percentatge de negatives de familiars a les donacions. L'Hospital Vall d'Hebron lidera un any més la xifra de trasplantaments, seguit de Bellvitge i el Clínic.
Esther Minguell.
A Catalunya es fan una mitjana de 4 trasplantaments al dia, principalment de ronyó, que aquest 2000 han arribat als 945, un 3% més que l'any passat. Els de cor i de pulmó són els que més han crescut i, en canvi, baixen els de fetge i pàncreas. Amb un total de 1.356 trasplantaments, és la segona millor xifra de la història. Jaume Tort és el director de l'Organització Catalana de Trasplantaments.
Amb la donació estem per sota, ho hem estat sempre, de la mitjana de l'estat espanyol, però amb trasplantament estaríem a dalt de tot de l'estadística disponible a nivell mundial. El plus que fa Catalunya de trasplantament renal sempre ens situa a dalt de tot.
Les donacions de persones vives creixen, però en canvi baixen les de donants morts, que han estat 370, 11 menys que l'any passat. Preocupa que una de cada 4 famílies rebutgen la donació davant la mort d'un familiar. Per la metgessa Núria Masnou, coordinadora de donació i trasplantaments de l'Hospital Josep Trueta, hi ha marge de millora.
Quan ens trobem en aquesta situació complexa, que serà un final de vida en un hospital, el fet de que la decisió estigui presa facilita moltíssim les decisions de les famílies. Ens hem de portar deures tots plegats. Els assistencials, de ser molt més sensibles al tema de la donació i incorporar-ho com una opció real dintre de la planificació de final de vida, i la societat en si prenent decisions per avançar.
Actualment hi ha 1.407 persones en llista d'espera per un trasplantament, 112 per un òrgan vital i 14 pediàtrics.
I cinquè dia de vaga de metges i metgesses des de la tardor passada per exigir als responsables públics que els escoltin.
Diuen prou a la sobrecàrrega assistencial que pateixen des de fa anys i a les guàrdies de 24 hores. Un portaveu de l'Institut Català de la Salut, on han començat la manifestació avui, els ha dit que la responsable última de la situació de la sanitat a Catalunya és la consellera de Salut, Olga Pané.
Maite Polo.
Un miler de metges i metgesses aproximadament han recorregut el centre de Barcelona per segon dia consecutiu, cridant que no poden més, no poden exercir la seva professió en condicions, i asseguren que no s'aturaran fins que el president del govern, Salvador Illa, s'assegui a dialogar o bé algun responsable públic.
No és vocació, és explotació! No és vocació, és explotació!
Aquest matí ha rebut els representants de metges de Catalunya el cap de recursos humans de l'Institut Català de la Salut, Xavier Savalls, i ha apuntat directament a la consellera Olga Pané com a responsable màxima de la situació de la sanitat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'Ajuntament de Barcelona reforçarà el gruix de xarxa d'autobusos amb més vehicles, allargant algunes línies existents i millorant els corredors d'accés dels busos interurbans. Amb aquesta iniciativa, TMB vol donar un gran impuls a una xarxa que no ha patit grans canvis des del 2013, quan va posar en marxa l'actual distribució octogonal. Jordi Casino.
La primera i més important mesura que posarà en marxa el consistori a final de mes a partir del dia 26 és la de potenciar l'H12 amb 8 nous vehicles que només faran el tram central de la línia, el que té més demanda entre les places de les Glòries i Cerdà. Un pla que inclou 12 quilòmetres més de carrils bus en un any i 24 abans del 2030, més línies express i altres mesures per fer la xarxa més eficient, connectada i neta amb la compra de més busos elèctrics. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia i presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona.
Sempre dèiem que la ciutat comença on arriba el metro. Doncs bé, el barri comença on arriba l'autobús. I això és el que volem treballar amb aquesta gent de bus. El bus és, sens dubte, el transport públic de proximitat i és el que hem de poder garantir que estigui a l'alçada d'aquestes grans transformacions que viurem a la ciutat en els propers anys.
La nova gent de bus també preveu posar en marxa una mena de catifa vermella en algunes cruïlles de la ciutat per garantir la prioritat de pas dels autobusos en moments de congestió.
Precisament avui han entrat en vigor els nous preus del transport públic per enguany, amb un augment de mitjana a l'àrea de Barcelona d'un 3,5%.
Això sí, els dos bitllets més utilitzats, la T usual i la T jove, continuaran tenint una bonificació del 50%, així com els abonaments i títols socials per a famílies nombroses, famílies monoparentals i persones en situació d'atur. Qualsevol títol comprat durant el 2025 i abans del 15 de gener es podrà fer servir fins al 28 de febrer, a excepció de la T jove i la T70 i la T90, que seran vàlids fins al 30 d'abril.
I encara a Barcelona, l'Ajuntament ha posat en marxa una campanya informativa sobre la nova ordenança de convivència. Fins al 15 de febrer, quan entra en vigor, hi haurà informadors al carrer.
L'ordenança adequa el catàleg d'infraccions als comportaments que deterioren més la convivència i introdueix agreujants amb un objectiu dissuasori. El text incrementa les sancions. Consumir alcohol en zones amb restriccions nocturnes pot costar fins a 1.500 euros. Les multes per fer soroll en zones acústicament tensionades poden arribar als 3.000. Orinar al carrer té sancions de fins a 750 euros i no esbandir les miccions de les mascotes que deixen a la via pública pot arribar als 300. Fer guixades i grafitis en façanes, portes i espais no autoritzats comporta, a més d'una multa, haver de pagar la neteja i els desperfectes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern sotmet a informació pública l'avantprojecte de la nova llei d'alta muntanya que afecta 144 municipis. Substituirà l'actual legislació, aprovada el 1983, per fer front a reptes econòmics, socials, ambientals i institucionals. Llei de televisió.
La consellera de Territori ha presentat aquest matí a la Val d'Aran l'avantprojecte de llei de muntanya, una normativa que no s'actualitzava des de l'any 1983. Tindrà com a gran objectiu oferir una resposta als canvis socials, ambientals, econòmics o institucionals que han pogut succeir en els últims anys. Concretament, un dels grans afers que també s'han destacat aquest avantprojecte de llei és tot el que té a veure amb el canvi climàtic. Situacions geològiques com allaus o despreniments de roques són contemplats dins d'aquesta previsió. Sílvia Paneque, consellera de Territori, ho explica.
Sobretot suposa l'adaptació a aquesta nova realitat i més enllà dels canvis econòmics i socials que en 40 anys, més de 40, s'han pogut produir a l'àmbit de l'alta muntanya, és evident que el canvi climàtic és un dels grans reptes que també que hem d'assumir i, per tant, aquesta nova llei, aquest avantprojecte, significa una agenda, unes polítiques concretes, un desplegament de recursos econòmics i ajustar-se a aquesta nova realitat. Aquests són els grans elements que crec que cal destacar d'aquesta nova llei.
El pla comptarà ara només amb 9 comarques que les formen del Pirineu i el Prepirineu i en el que només es representa el 2% de la població, un fet que vol generar una major confiança en aquests territoris.
I gràcies a Álvaro Ordóñez. I aquesta tarda s'ha fet entrega del Premi Internacional Catalunya, que aquest any ha recaigut en una activista palestina i una altra d'israeliana. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
La iniciativa premiada ha estat Mother's Call, que advoca per la pau a Orient Pròxim i insta els dirigents al diàleg. La iniciativa la formen Yael Adni, una dona israeliana, i Rem Al-Jajarra, una dona palestina. I aquest 37è Premi Internacional Catalunya premia la trajectòria conjunta, el seu lideratge femení que cerca el diàleg a Orient Pròxim. Escoltem com l'activista palestina Rem Al-Jajarra ha dedicat el premi a totes les dones que han patit per conflictes.
Dedico aquest premi a les dones de la Fundació Dones del Sol, a les mares dels camps de refugiats, a cada dona que ha transformat el dolor en consciència i que han transformat la pèrdua en fortalesa, i a totes aquelles persones que creuen que la justícia i la pau no es poden assolir sense les dones. Gràcies de tot cor i gràcies a Catalunya per aquest gran honor.
La dona israeliana Yael Adni va perdre el seu germà i a la seva mare per conflictes i porta més de 40 anys d'activisme per la pau amb la seva associació Parent Circles Family Forum.
En cultura, l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona obrirà l'antic edifici de la Tabacalera en 5 o 6 anys.
Ocuparà uns 7.000 metres quadrats i duplicarà l'espai que actualment fa servir a la Part Alta. L'Ajuntament i l'ens supramunicipal han segellat l'acord per al seu trasllat.
I Sant Hipòlit de Voltregà ha acollit avui la presentació del desè aniversari del Teatrets d'Osona, que ha obert el camí a tres propostes de celebració, dos escenaris secrets de gener i març al mateix municipi i a Roda de Ter i un gran concert final amb Obeses a Tona. El nou FM.
Teatrets d'Osona celebra enguany 10 anys, fent créixer les arts escèniques a Sant Hipòlit de Voltregà, Roda de Ter i Tona. Durant aquests anys, Teatrets s'ha consolidat com un projecte cultural arrelat als pobles. Un dels objectius d'aquesta celebració és reforçar la programació conjunta i la complicitat territorial, posant en valor els petits grans teatres i sales d'Osona. Toni Mas és l'alcalde de Roda de Ter.
Teatrets fa que els nostres petits municipis esdevinguin grans. I això ho demostra, ho podem demostrar i ho podem viure amb molt orgull durant aquests 10 anys. Unes 35.000 persones han gaudit de l'oferta.
Avui s'ha celebrat la presentació oficial dels 10 anys. Demà tindrà lloc el primer espectacle en un escenari secret. La proposta continuarà al març amb un nou escenari secret a Roda de Ter i culminarà el 16 de maig amb un gran concert a Tona de la mà d'Obeses.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A partir de les 9, el Barça disputa els vuitens de final de la Copa al camp del Racing de Santander. Els blaugranes s'enfronten contra l'actual líder de la segona divisió i amb l'avís d'ahir que el Madrid va quedar eliminat contra l'Albacete, un equip precisament de segona. Ja hi ha 11 titulars confirmats i Flick fa poques rotacions. Joan García en porteria, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín i Balde en defensa, Bernal i Casador al mig del camp i Lamin Yamal, Olmo, Rashford i Ferran com a davanters. Cancelo la banqueta haurà d'esperar per a redebutar amb el Barça. A més, el partit dels culers avui tanquen també els vuitens de final. El Burgos-València dilluns vinent serà el sorteig dels quarts. I a la Lliga demà a les 9 tenim derbi català, Espanyol-Girona a l'RCD Stadium. Els blanquiblaus volen tornar al camí de la victòria contra un rival al qual no han pogut guanyar com a local en cap de les 6 visites gironines. Pel tècnic de l'Espanyol, Manolo González, és un partit que els motiva.
És un partit que no diu un partit més perquè hi ha una rivalitat entre els dos clubs que el volem guanyar, al final són 3 punts com l'altre dia, però sí que és veritat que té un to especial, no perquè no hagin guanyat aquí, sinó perquè, bueno, perquè volem guanyar davant el Girona. Sabem que és un partit complicat, però no hem mirat estadístiques ni molt menys.
Per altra banda, el Girona ha reaccionat amb les victòries en els darrers 2 partits. Tot i això, l'entrenador gironí Mitchell està pendent del mercat d'hivern i deixa la porta oberta que Echeverri pugui anar convocat demà per primera vegada.
La situació de Claudio també, la sortida de Solís està feta o està quasi feta i per això els papers no sé si arribaran, però no, la convocatòria és perquè tenen entrenament.
En bàsquet, el Barça va guanyar la pista del Madrid a la Lliga fa un parell de setmanes i demà els culers tornen a visitar el feu madridista, però en duel d'Eurolliga a partir de 3:15. El jugador blaugrana Jan Veselit destaca que la victòria en el darrer precedent és un exemple a seguir.
Hem d'estar concentrats durant els 40 minuts i seguir el pla de partit. L'últim partit allà vam demostrar que ho podem fer. El Madrid té la capacitat de canviar completament la dinàmica en tan sols 2 minuts. Hem d'estar preparats.
En handbol, avui ha començat el Campionat d'Europa, que se celebra a Dinamarca, Suècia i Noruega. La selecció espanyola, amb 8 jugadors catalans i també amb el tècnic català Jordi Rivera, acaba de guanyar contra Sèrbia en el primer partit de la fase de grups per 29-27. En el Rally Dakar, Nani Roma és segon a 4 minuts i mig del líder Nasser Al-Attiyah quan queden 2 jornades pel final. I en tenis taula femení, el Miró Ganchets Costa Daurada té demà el partit més important de la seva història. Les reusenques juguen l'accés als quarts de final a la Champions davant del Sant Quentin francès.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
la xarxa de comunicació local.